Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
I comencem amb els titulars. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Calella celebra demà divendres una nova junta local de seguretat.
És la primera de l'any i l'objectiu és coordinar els diferents dispositius policials de cara a la temporada turística. La principal preocupació que hi ha sobre la taula és l'estat d'alerta terrorista. Els cossos de seguretat treballen en un nivell de 4 sobre 5. La junta local de seguretat comptarà amb la presència del conseller d'Interior, Jordi Jané. En parlarem amb el tinent d'alcaldia de seguretat de l'Ajuntament de Calella, amb Albert Torrent, d'aquí a uns minuts.
Un acte incívic al tren a l'estació de Calella provoca un retard de gairebé mitja hora.
Uns 200 passatgers del tren que havia de sortir de Calella 10:45 de la nit va sortir amb gairebé 30 minuts de retard després que un grup de joves protagonitzessin aldarulls dins d'un dels vagons. Concretament, els joves van començar a fumar i a molestar la resta de viatgers.
Continua en l'aire el cas de l'Ocupa, que ha sol·licitat el seu empadronament a Calella fent constar com a domicili habitual el pis que ocupa i que és propietat d'una entitat bancària. Mohamed El Fayak n'ha parlat a Ràdio Calella Televisió un cop tornat de França, on fa setmanes va haver de marxar per una feina temporal.
I ha dit que dijous passat va anar a l'Ajuntament i que el personal li va traslladar que no està registrat al padró municipal, però sense acabar d'esclarir si formalment s'ha resolt o no la seva sol·licitud. Ell està determinat a continuar demanant el seu empadronament. Diu que la posició dels responsables polítics l'està enfonsant encara més en la seva situació, que ja és prou difícil.
I avui es posa en marxa la Setmana Sense Fum, que promouen conjuntament la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i també l'Ajuntament de Calella.
Amb el lema "Menys fumar i més caminar". En aquest sentit, demà divendres s'ha organitzat una caminada al far a partir de les 9 del matí. L'activitat més immediata, però, és una xerrada que es fa avui aquest vespre a partir d'un quart de 9 a l'Escola Freta sobre els efectes del consum de tabac i d'alcohol entre els joves de secundària. En parlarem amb Julià Crut, ell és infermer de la consulta de tabaquisme.
I l'ACA analitzarà la qualitat de l'aigua de bany de les tres platges de Calella.
Ho fa cada estiu analitzant la qualitat de l'aigua per garantir-ne el seu ús social. Farà inspeccions i mostrejos als tres trams del litoral calellenc, a la platja Gran, a la platja de Garbí, també a la zona de les Roques.
I la pel·lícula 100 metros i la sèrie catalana La Riera són les dues produccions rodades en part a Calella i que la Catalunya Film Commissions ha inclòs en el seu balanç d'activitat cinematogràfica del 2016. Durant l'any passat es van registrar 4.040 rodatges a Catalunya, la gran majoria a la capital, a Barcelona.
Però va créixer el nombre de produccions descentralitzades. A Calella se'n computen un total de 6. La nostra ciutat forma part d'aquesta comissió que promociona els municipis catalans adherits entre les productores que busquen localitzacions pels seus treballs.
Calella celebra demà divendres una nova junta local de seguretat amb l'objectiu de coordinar el dispositiu de cara a la temporada turística que està a punt de començar. Un dispositiu de seguretat que pren més rellevància en municipis turístics com Calella, amb una gran afluència de visitants, i tenint també en compte que els diferents cossos de seguretat treballen amb un nivell d'alerta terrorista de 4 sobre 5. Avui en parlem, ho fem amb el tinent d'alcaldia de seguretat de l'Ajuntament de Calella, amb el senyor Albert Torrent. Senyor Torrent, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia. Gràcies.
Demà està preparat, ja està preparada aquesta junta local de seguretat que, com es fa de manera periòdica, és per programar els propers mesos, que són els que Calella rep més visitants, oi?
Exacte. De juntes de seguretat local se'n fan dos. Aquesta d'inici d'any o d'abans de temporada és una mica per posar sobre la taula tots els dispositius i els efectius de què disposarem a la temporada d'estiu. I llavors normalment se'n fa un altre a l'octubre, novembre, que és on es posen al damunt de la taula les dades interanuals per saber com, per fer una valoració de com ha anat la temporada d'estiu, que és la que ens emplea més recursos.
Com si parlem del nombre d'efectius, hi ha sempre coordinadament la feina de policia local amb la presència també de Mossos d'Esquadra. No sé si hi ha novetats respecte a la campanya de l'any anterior o continua més o menys el mateix dispositiu.
En principi jo crec que serà el mateix, però bueno, demà tenim l'honor de rebre el conseller en la Junta Local de Seguretat, que hi serà el que ens posaran al dia sobre el dispositiu que han preparat per aquest estiu, que jo estic segur que la base principal d'aquest dispositiu serà el contraterrorisme.
De fet, és la qüestió més important i de la que se'n parla aquests dies després dels últims esdeveniments que hi ha hagut a nivell mundial. I se n'ha parlat i se'n parla, de fet, des de fa temps. Es treballa, els diferents cossos de seguretat treballen amb un estat d'alerta de 4 sobre 5. Per tant, és considerable l'alerta que hi ha i la feina que es fa i que segurament el ciutadà no acaba de percebre, però que hi ha tot el sistema de seguretat que funciona.
Exacte. Ja et dic que és el principal objectiu, la primera motivació que tenen els cossos i forces de seguretat avui és la lluita contra el terrorisme, és la vigilància perquè no hi hagi un fet terrorista, i és veritat, es fan molta, molta feina cada dia amb això, una feina cega, que queda amagada, però vull dir que jo crec que en principi a dia d'avui podem dir que estem fent entre tots plegats una bona feina, i a l'estiu ha de ser el que ens ha de continuar ocupant.
Perceben situació d'inseguretat a l'hora de quan es reben visitants, de persones que potser estiguin espantades o no?
No.
No hi ha aquesta sensació?
No, al contrari. Jo crec que la gent ve tranquil·la perquè percep, diguéssim, Barcelona i el seu entorn com un lloc segur.
Doncs precisament ara que parlem de la posada en marxa del dispositiu policial, que demà es presenta oficialment amb la visita també del conseller d'Interior a la ciutat de Calella. De fet, Calella ja s'està posant, també està preparant la temporada turística i sobretot també mirant cap al litoral, oi, senyor Torrent?
Sí, tenim la platja a punt de fa temps, ja la tenim balissada, tenim una empresa que ha guanyat el concurs per fer la neteja que ja l'està fent, i el ser una empresa nova ha tingut una adaptació i cada vegada està fent millor la seva feina. L'empresa de salvament continua sent proactiva, que encara els hi queda contracte, que el 15 de juny ja començarà a fer la seva tasca, on també començaran els tres agents que formen el grup de la policia de platja, i bueno, tenim tot endegat, ja tenim de la gent que fa la neteja manual, també tenim dels 6 efectius que acaben havent-hi ple estiu, ja n'hi ha 3 que estan treballant des de principis del mes d'abril, vull dir, està tot en marxa i bé.
Parlàvem de la presència de Mossos d'Esquadra conjuntament amb policia local durant el dispositiu de seguretat, durant el dispositiu per aquests propers mesos de la temporada turística, quan Calella rep més visitants estrangers, quan rep més visitants de fora. Senyor Torrent, ahir ens consta que també va tenir una reunió a Interior, a la seu del Departament d'Interior, en aquest cas com a representant de l'Associació Catalana de Municipis, per una qüestió que ja fa temps que hi estan treballant i que sembla que ara ja podria culminar, que és la de que tots els policies locals de Catalunya vagin uniformats doncs d'una manera uniforme i que tots presentin una mateixa imatge, oi?
Sí, és així. Jo sóc membre de la permanent de seguretat de l'Associació Catalana de Municipis i em van designar perquè hi anés en aquesta reunió, que no és la primera que es fa, sinó al contrari, ha sigut quasi bé la del tancament, i s'ha arribat a un acord perquè totes les policies locals de Catalunya i Guàrdia Urbana vagin amb el mateix uniforme, i així la gent no percebi aquestes diferències de colors o de formes, i homogenitzem una mica totes les policies locals i guàrdies urbanes, aprofitant que ara els Mossos de Seguretat Ciutadana estan canviant, porten el mateix uniforme des de fa 30 anys, la camisa i el pantalón blau, i canvien una mica la seva uniformitat, la modernitzen, i les policies locals aprofitarem per fer un uniformitat similar amb diferents colors i que la gent percebi doncs aquesta semblança amb les uniformitats, amb la diferència de si és policia de Catalunya o és policia local o guàrdia urbana.
I quan podria ser una realitat aquest canvi?
Bueno, això costarà, perquè clar, la primera entrebanc ja és que avui tots la tenim a tots vestits i uniformats, o sigui que ens hem de donar uns 5 anys, es va parlar que es donarien uns 5 anys perquè es anessin acomodant a mesura que es va fent vella la roba, que ara les uniformitats que tenen ara les policies locals, la que es vagi incorporant sigui nova. Però jo crec que la d'estiu, perquè les prendes d'abric seran les que són les més costoses de preu i les que tenen una vida més llarga perquè s'utilitzen menys, almenys a la nostra zona, però jo crec que la indumentària d'estiu, diguéssim, el polo o la camisa d'estiu i la gorra, que és una gorra nova, característica també, jo crec que això ho veurem aviat. Si no ho veiem aquest estiu, ho veurem a l'estiu que ve segur.
De fet, seria una inversió important, no?, equipar tot Catalunya, tots els cossos de policies locals de tot Catalunya.
Sí, però vull dir, per això intenta fer-se un fet natural, no? Comptem que en 5 anys es renova totalment tota l'equipació que es dona amb un policia, i és el marge que ens vam donar de que aquí 5 anys tothom hagi hagut de fer la compra, hagi comprat el que necessitava ja amb les noves característiques.
I aprofitant, i ja per acabar, que avui ens acompanya el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Calella, el senyor Albert Torrent, li preguntem també, fa uns dies ens fèiem ressò als informatius de Ràdio Calella Televisió d'aquests avisos que ha instal·lat l'Ajuntament de Calella a les zones rurals, després que també els propietaris de les vinyes han instal·lat sistemes de seguretat. Com continua la situació en aquesta zona de la ciutat en quant als robatoris?
Bé, ara sembla que hem encarat l'any 2017, hem passat aquest hivern, o diguem des del mes de gener fins ara, la situació és força bona. Els propietaris han començat a donar compliment o creure en una demanda que se'ls feia des de la policia des del primer moment, que era que posessin sistemes d'alarm i dissuasoris, i un dels que han trobat que ja ha donat els seus fruits són a dintre de les seves finques, no en els camins, sinó dintre de les seves finques, posar unes càmeres camuflades que en el cas d'algun robatori han permès fer alguna identificació. I llavors el que hem fet a l'Ajuntament, la part de col·laboració, ha sigut posar unes senyals en els rials d'accessos a tota la zona agrària on s'anuncia que ja la zona està videovigilada com a mesura una mica dissuasori, també per donar compliment a la llei com en un lloc s'està gravant.
Senyor Albert Torrent, tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Calella, gràcies avui per haver atès la trucada de Ràdio Calella Televisió.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
L'incivisme d'un grup de joves va provocar ahir a la nit un retard de 20 minuts al tren que feia el trajecte Calella-Hospitalet de Llobregat.
Segons ha explicat Renfe, un grup de 6 joves es trobaven al tren que havia de sortir de Calella quan passaven 27 minuts de les 10 de la nit. Ho feien fumant dins el vagó i provocant molèsties a la resta de passatgers. Després de fer cas omís a les indicacions de l'equip de seguretat de l'estació, es va requerir doncs la presència dels Mossos d'Esquadra. Tot plegat va provocar una aturada de 20 minuts. Aquest acte incivil va afectar uns 200 passatgers.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Mohamed El Fayak va acudir dijous passat a l'Ajuntament de Calella per interessar-se sobre la seva sol·licitud d'empadronament a la ciutat. Viu en un pis ocupat i vol que aquest consti com el seu domicili habitual, basant-se en els criteris que l'Institut Nacional d'Estadística ha traslladat als organismes locals, que són els que gestionen el registre del padró. Fa 3 mesos que va iniciar els tràmits i encara no ha rebut cap resposta formal per escrit, la qual cosa el desconcerta amb tot. Diu que no llençarà la tovallola.
I per això dijous va anar a les dependències municipals per presentar un altre escrit de defensa. Diu que el personal d'allà li va dir que actualment no consta en el registre del padró, però sense haver pogut treure l'aigua clara sobre la resolució del seu expedient. Ho ha explicat en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
Del 14 de febrer, una instància, el 14 de maig, i ha acabat 3 mesos i no m'ha dit res. Donc, mi fui allí i li pregunté a la signora de recepció si estic padronat, m'ha dit que no, i ja tenia presentat altra instància. Altra instància, el que és, com si està obligada la signora alcaldessa a acceptar això, per la statistica. S'ha tardat molt, ja no sé què fer, la veritat. Signora alcaldessa, resisteix.
Està determinat, però, a empadronar-se a Calella. Diu que ho necessita per poder refer la seva vida al país, que el va acollir fa 28 anys. Han passat uns anys, aquests últims, de dificultats com a conseqüència de la crisi econòmica i espera revertir aquesta situació que el va portar fins i tot fa unes setmanes a marxar a França per poder treballar.
Necessito l'adreça. Si tinc adreça, puc anar a l'Eminem, puc canviar-me la targeta de la sanitat, puc fer moltes coses. És que sense adreça no puc fer res. Me sento com si de fa 28 anys que ha vingut a aquest país. Me sento el mateix. després de tot el que hem viscut en aquest país, i gràcies a ell. I el que dona làstima és que quan estàs abajo, quan estàs a baix, encuentras altres persones que te meten més abajo, més hundido. Això no és la democràcia.
Mohamed El Fayak ha agraït el suport que li està donant la Pas Stop Desahucios en aquest procés. La plataforma, de fet, de suport a les persones desnonades ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que dijous vinent exposaran aquest cas a l'equip del síndic de Greuges amb motiu de la seva visita aquí a la ciutat.
Tres quarts de dues, l'1 de juny comença la campanya de vigilància i control de les zones de bany de les platges catalanes per corroborar-ne la seva qualitat. Els tres trams del litoral calellenc han tornat a estar inclosos en el pla que realitzarà l'Agència Catalana de l'Aigua durant un total de 16 setmanes. Es faran inspeccions i mostrejos a les platges Gran i de Garbí i també a la zona de les Roques.
Aquesta temporada de bany i fins al 15 de setembre, l'ACA, per tant, controlarà que la qualitat de l'aigua de les platges de Calella sigui l'òptima pel seu ús social. Es vigilarà que no hi hagin alteracions com a conseqüència d'intenses pluges o incidències puntuals o que no proliferin, per exemple, espècies de microorganismes vegetals que puguin ser nocius o tòxics. Durant el 2017 es continuarà també amb l'activitat de la xarxa telemàtica de platges, a partir de la qual es produeix un intercanvi d'informació entre els municipis i l'organisme. Això permet actuar amb rapidesa en cas de detectar-ne incidències.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Avui es posa en marxa la Setmana Sense Fum, que promouen conjuntament la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i també l'Ajuntament de Calella.
Amb el lema "Menys fumar i més caminar". En aquest sentit, per demà divendres s'ha organitzat una caminada fins al far a partir de les 9 del matí. L'activitat més immediata, però és una xerrada que es fa avui, aquest vespre, a partir d'un quart de nou a l'Escola Freta sobre els efectes del consum de tabac i d'alcohol entre els joves de secundària. Des de l'Ajuntament s'han preparat una sèrie de cartells on es recullen les equivalències entre la despesa d'un paquet al dia durant un temps determinat amb el que es podria comprar amb aquests diners. S'il·lustra gràficament amb l'eslògan "que no et fumin la butxaca". El tabac continua sent, Emili, la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i evitable. És un dels factors de risc més importants de les principals malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, com també d'un nombre important de càncers.
I avui en reflexionem, en parlem amb Julià Cruz, que és infermer de la consulta de tabaquisme del CAP de Calella. Bon dia, Julià.
Hola, bon dia.
Quina és la feina que feu des d'aquesta consulta de tabaquisme del CAP?
Doncs mira, des d'aquí, des de ja fa ben bé 8 anys, estem ajudant a la gent que vol deixar de fumar, que li costa, doncs fem un seguiment continuat aquí a la consulta individual i fem tot el seguiment des de que decideixen deixar de fumar fins que ben bé porten un any sense fumar. Quan ja els hi donem d'alta, diguéssim, a la nostra unitat i els considerem ja exfumadors.
La determinació, Julià, és un element imprescindible per iniciar aquest procés? Per tant, la gent ha d'estar molt conscienciada o quina és l'actitud per iniciar el procés quan us arriben a la unitat?
De fet, aquí la consulta meva és ja per la gent que ja ho vol deixar. Vull dir, nosaltres parlem de la motivació. Ha de ser gent que està molt motivada, que vol fer un intent seriós, no d'allò de dir "vaig a provar a veure què passarà". Molta gent ja ho ha deixat alguna vegada prèviament, que havia fet decaigudes. Llavors també, com que ja saben que ho passen malament i que els hi costa, doncs quan els oferim l'ajuda des de les consultes pròpies, tant d'infermeria com de medicina, de família, doncs ja els agrada que els hi fem un seguiment, perquè a vegades ho intenten, recauen. D'aquesta forma, si venen així amb nosaltres, sempre és més fàcil aconseguir-ho.
I és més fàcil, per exemple, amb fumadors amb un consum més alt de tabac?
Bé, depèn de la persona. És a dir, la quantitat de cigarreta que es fuma ens determinarà més la dependència física, normalment, de la nicotina. Uh-huh. Aleshores, si una persona fuma molt i és molt dependent, si posem un bon tractament i un bon seguiment, ens pot deixar de fumar sense cap mena de problema. Altra gent potser fuma menys, però té altres tipus de dependències més psicològiques o més socials. Encara que es fumi menys, també és complicat, perquè s'han de canviar rutines, s'han de canviar els hàbits, i això potser, en certa manera, costa més.
Quines són, Julià, les pautes que seguiu des que la persona arriba a la consulta i ha decidit fermament deixar de fumar fins que passa el primer any?
Doncs mira, a la primera visita es fa una valoració completa, fem una mica d'un interrogatori sobre els hàbits de fumar, des de quina edat va començar, el consum habitual, el número de cigarretes al dia, si ha fet algun intent previ, el seu entorn, si són fumadors, no són fumadors, i a partir d'aquí fan problemes constants i només recomanem fer una reducció en el consum, només fem la primera setmana abans de deixar-ho del tot. Faig això, recomanacions de canvis d'hàbits, de rutines, per treballar la part més psicològica, i només la segona visita ja plantegem quin dia es deixa de fumar i si posem algun tractament de substitució, no? Ja siguin fàrmacs o substituts de nicotina. A partir d'aquí, doncs, fem visita a la setmana després d'haver deixat de fumar i després ja anem allargant les dues setmanes, el mes. També ens hem adaptat una miqueta a la persona, no? Hi ha gent que necessita potser visites més continuades perquè potser ho passa pitjor, perquè també li costa més reduir. Llavors ens adaptem una mica a la persona, no seguim tampoc allò fil per randa. Ha de ser un tractament molt individualitzat.
Parlem de les coses positives que es va trobar en la gent que deixa de fumar. Ja sabem que és una deshabituació complicada, que és un procés dur, però què és el que es troba la gent que comença a deixar de fumar i amb allò que es pot aferrar, no?, per continuar el procés i acabar-lo amb èxit? Què li passa? Com es troba?
Bé, la majoria, al principi, el que més noten de seguida, els beneficis més ràpids, seria sobretot el canvi de gust. Molta gent comenta això, no?, que abans menjava i notava un gust. En canvi, el deixar de fumar, doncs, assaboreix més els plats, no? Diu, hosti, no recordava realment el gust que tenien els aliments. L'olfata també millora molt ràpidament. També a nivell respiratori, molta gent també nota que potser fa un petit esforç i abans s'ofegava o li costava, tenia una dificultat respiratòria. En canvi, al cap d'unes setmanes d'haver deixat de fumar, doncs, potser feia el mateix trajecte caminant, amb una petita pujada, per exemple, i ja no s'ofega com s'ofegava abans. O sigui, són beneficis a curt termini, són els que més la gent agraeix.
Beneficis a nivell físic, però no sé si també a nivell psicològic, també a mesura que s'avança, no? Allò de dir, no, ja, el ser conscients de que ja no hi ha aquesta dependència potser et fa més fort en altres aspectes.
Sí, també el tema d'alliberar-se, no? Molta gent, és que el seu dia a dia estan constantment pensant en el tabac. O molta gent comentava això, que a vegades als vespres hi ha hagut gent inclús que s'ha hagut d'aixecar o sortir de casa a altres hores a buscar un paquet de tabac perquè se li acabava i pensava, diu, si no puc passar la nit sense fumar. I potser no fuma, però han de tenir un paquet, no, diguéssim, a punt per l'endemà. Clar, aquest alliberament de no haver de dependre del tabac, doncs, clar, molta gent també li suposa li millora l'autoestima. Es nota més segurs de si mateixos, o simplement el fet d'intentar-ho. Hi ha molta gent que diu, no, és que ho he intentat mai, no sé. Clar, els has de dir, pues, bueno, si no ho intentes no sabràs el que passarà. I molta gent ho intenta i diu, ah, pues, tampoc era tan complicat, no?
Doncs ressaltem-ho, no? Ressaltem això, perquè ara que comença aquesta setmana sense fum, fer notar a la gent, aquella gent que ho tingui en ment i que potser encara no ha fet el pas definitiu, de que sí que és una deshabituació complicada, però que els beneficis es van trobant mica en mica i cada vegada són més, no?
Exacte, i que no és impossible, vull dir, és difícil, ja ho sabem, per això s'han muntat aquestes unitats, per ajudar a la gent que realment ho vol intentar, però que és possible i mai és tard. Vull dir, també, encara que és la típica excusa del fumador que porta molts anys fumant, que ja sóc gran, que ja està tot fet, no hi ha res a fer, doncs no, sempre hi ha un benefici a deixar de fumar.
I a més del que parlàvem a la introducció d'aquesta entrevista, no? De les causes directes també amb les malalties, no? Cardiovasculars, respiratòries, càncers importants també, no?
Sí, de fet és un dels principals factors de risc, no?, de totes aquestes malalties. Llavors, des d'aquí, des de l'atenció primària, sempre treballem amb la promoció de la salut. Per tant, si podem evitar un dels primers factors de risc, doncs benvingut sigui, no?
Julià Cruz, ell és infermer de la consulta de tabaquisme del CAP de Calella. Gràcies avui per haver-nos acompanyat en aquest inici de la setmana sense fum.
Gràcies a vosaltres.
i l'Hospital de Mataró està realitzant un assaig clínic per implantar pròtesis de cama a persones que han estat amputades per sobre del genoll. Es tracta d'un dispositiu que permet connectar la cama al fèmur mitjançant un cargol, fent innecessari l'ús de l'encaix.
Es tracta d'una tecnologia punta a nivell mundial que facilita la mobilitat de les persones amputades d'una cama, els dona més autonomia i qualitat de vida. Aquest dispositiu, que s'ha desenvolupat en col·laboració amb una empresa valenciana, està actualment en fase d'assaig clínic. Ara s'ha iniciat la segona fase amb 4 pacients, després de constatar l'èxit mèdic de la primera fase, que s'ha allargat durant més de 5 anys. L'Hospital de Mataró és un dels 400 hospitalaris del món que estan provant la implantació d'aquestes pròtesis directament al fèmur.
57.9 FM.
Has de fer la declaració de renda i no saps com posar-t'hi? A Tarines Group ho tenim tot a punt per ajudar-te a alliberar-te d'aquest tràmit. També revisarem de franc el rebut de la hipoteca i si tens algun producte financer tòxic, t'ajudarem a recuperar els teus diners. Tan sols per fer la declaració amb nosaltres, tindràs una consulta jurídica completament gratuïta. A Tarines Group t'ho posem fàcil. Tarines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tarines.com. Telèfon 93 115 50 51.11.
facebook.com/radiocalella. Twitter @radiocalellatv.
La Catalunya Film Commission ha presentat l'informe sobre la producció audiovisual que es va registrar el 2016 als municipis catalans. Barcelona concentra la majoria dels rodatges realitzats al país, 3.127 del total de 4.040, però les dades constaten un interès creixent per la resta de paisatges del país, arribant a un rècord històric. De les 970 filmacions fetes fora de la capital catalana, 6 d'elles van ser a Calella. Dolors.
I en destaca la pel·lícula 100 metres del director barceloní Marcel Barrena, rodada al març del 2016 a Calella, amb la participació dels actors Carra Elejalde, Dani Rovira i també Alexandra Jiménez, una producció que va permetre fins i tot alguns calellencs participar en el llargmetratge, que es va estrenar el novembre passat, va rebre una nominació als Goya i va obtenir 2 premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català per les interpretacions masculina i femenina. La Catalunya Film Commission, de la qual en forma part Calella, computa un total de 6 produccions a la ciutat durant el 2016, inclou els rodatges de la telesèrie La Riera, de Televisió de Catalunya. Fora de la ciutat de Barcelona es van rodar, com deies, 970 produccions, un 8,9% més que l'any anterior, la qual cosa confirma que les poblacions tenen més capacitat d'atracció. En aquest recompte hi figuren tant les grans produccions, com són pel·lícules, documentals, TV movies i sèries, com també sessions fotogràfiques, anuncis, curtmetratges o fins i tot exercicis acadèmics. Un dels destacats de l'activitat audiovisual a Catalunya va ser el 2016 el rodatge del videoclip Rockabye de la banda de música electrònica Clean Bandit. Els britànics van escollir les localitzacions a Torroella de Montgrí, Begur i la Fageda d'en Jordà. El videoclip, atenció, acumula més de 900 milions de visites a YouTube i va estar durant 9 setmanes a la primera posició del rànquing britànic.
I la xarxa de parcs naturals de la Diputació ha organitzat diverses activitats en tots els espais naturals al llarg d'aquest proper cap de setmana per celebrar el Dia Europeu dels Parcs.
El Dia Europeu es commemora cada 24 de maig. La primera declaració dels primers parcs va tenir lloc a Suècia l'any 1909. Es fa amb activitats als gairebé 400 parcs de 36 estats que formen part de la Federació de Parcs Naturals i Nacionals d'Europa.
El programa organitzat per xarxa de parcs naturals a l'entorn d'aquest cap de setmana hi ha caminades, rutes guiades, portes obertes i també equipaments. El responsable de comunicació de la xarxa de parcs naturals, Josep Melero, ha comentat la idea de la jornada, que és fer divulgació dels parcs.
Els infants són la porta d'entrada de moltes dels conceptes de protecció de la natura i de salvaguarda que fem tant a les escoles, evidentment, com des de l'administració pública, com des dels mitjans de comunicació que també feu, no?, en aquesta acció, i els nens són el vehicle ideal per entrar a les llars. Mm. Precisament el que volem és fer un seguit d'activitats al llarg d'aquest cap de setmana. I ja vam començar el cap de setmana anterior, al voltant del 24, per tant tenim el cap de setmana proper, 27 i 28 de maig, en què veureu en diversos espais tant del Moner Corredor, que és el que teniu més proper, però també altres parts, el Garraf, el Montseny, el Litoral, el Sant Llorenç, el Montesquieu, podeu gaudir d'alguna activitat gratuïta que commemora aquesta data.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
El temps. Previsió que ens acosta, Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Avui la situació meteorològica torna a estar marcada per les altes temperatures. Aquesta passada nit ja mínimes que no han baixat per sota dels 20 graus en alguns punts de la comarca, sobretot a prop de la costa, al Masnou, a Premià de Dalt, a Sant Vicenç de Montalt, al centre de Mataró, i també en alguns punts de la serralada litoral, com és el cas d'Orsavinyà, amb una mínima de 20 graus i mig aquesta darrera nit. Per tant, de temperatures que es van fent cada cop més estiuenques, i avui no serà l'excepció. Altre cop, les màximes cap als 28 o 29 graus a les hores centrals del dia. No arribarem als 30, però ben poc hi faltarà, amb vents molt febles i amb una situació marítima que continuarà tranquil·la a tota la costa maresmenca.
Gràcies, Quim. Arriben les dues, les notícies en xarxa, edició migdia. Fins demà.